Tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Les 9 en punt.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Són les 9 en punt del matí i saludem a aquesta hora primer Jordi Armenteres, Roger Perciba, des del Congrés dels Diputats. Hola, amics.
Hola, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Armen, què m'expliques?
Mira, primera sessió de control de l'any, la segona de la legislatura. És veritat que la primera, Pedro Sánchez, no hi era perquè tenia un dels seus compromisos internacionals quan encara era president de la Unió Europea. Avui passa una cosa molt curiosa, Jordi, que és que el gran tema del dia és, òbviament, les protestes que hi ha de tot el sector de l'agricultura i la ramaderia, però el PP fa 6 preguntes sobre l'amnistia. I qui pregunta sobre pagesos és Esquerra i Vox. De fet, dues de les 3 preguntes que té el president del govern espanyol, que té Pedro Sánchez, són dels pagesos, són de Vox i d'Esquerra, de Teresa Jordà. Qui intervé en aquests moments és Alberto Núñez Feijóo.
Procedimental, le voy a hacer la pregunta al presidente del gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su gobierno? Muchas gracias.
Está bien. Hi ha unes tracturades per tot Espanya i preguntem per concret, Puigdemont i la llei de l'amnistia.
Concret, no, la realitat és el gobierno.
Sí, sí, aviam, venga, aviam. Què diu Pedro Sánchez?
Perdón, me he equivocado al pulsar y el contador y es al revés. Señor presidente, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, como ya sé por dónde va y además se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente. Y quizá de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan 5 años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde, y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Crece 5 veces más que la zona euro. Tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad. Y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España, o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes.
Caray, sin pum, habíamos la réplica de Núñez Feijóo. Es matí de claca, aviso, porque avui a la claca va que va a volar.
Señor Feijóo, cuando quiera.
Señoría, 0 leyes de los 4 grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, 2 fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa, señoría. Señoría, estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores, que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede subir el IVA, que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado, a la conserva, que el lobo requiere más protección que las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera. Mire, señoría, el problema de usted es que solo mostraría interés por el campo si la señora...
Señor, se le ha terminado el tiempo, señor Feijóo.
Venga. No, i així...
Continuava parlant, però clar, no sabíem què deia perquè el micro el tenia tancat.
Ha exhaurit el seu temps i ara torna a la rèplica Sánchez.
Muchas gracias, señora presidenta. Otra propiedad del metanol, uno de los usos del metanol también, señor Feijóo, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado, que fue la crisis del año 2017. Y lo hacen, pues, por ejemplo, con la guerra sucia, cuando gobernaba el señor Rajoy. Lo hace su socio de gobierno, el señor Abascal, cuando habla de 155 permanentes. Lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo, que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Feijóo. Mire, la realidad es completamente distinta. La realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno, el empleo, 21 millones de personas trabajando. Dos, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional un 5%. Euros al mes, también, señoría, todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto...
Expliquem d'on va tot això del metanol i el metà. Aquí hi ha un tema, que és que Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana va confondre el que era el metanol amb el metà. O sigui, els gasos que deixen anar les vaques, els pets de les vaques, vaja, amb un gas que és molt inflamable. Tot això... per la lluita contra el canvi climàtic, les emissions, Agenda 2030 i el que protesten aquests dies els pagesos. I Pedro Sánchez s'hi abraona.
S'ha acabat ja o no per això ara?
Sí, pregunta ara directament Santiago Abascal sobre les protestes que hi ha als carrers.
La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas. ¿Qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles? No quieren sus migajas ni quieren sus prebendas, quieren llevar el pan a sus hijos, quieren darles un futuro. Quieren quizá darles una profesión, pero en los últimos 7 años en España han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. Quieren que ustedes dejen de ponerles zancadillas, con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical, con un papeleo insoportable, con ataques al regadío y con una criminalización de su modo de vida. Pero sobre todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijóo, porque ya ha dicho su portavoz de asuntos interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición.
Està parlant Santiago Abascal, però aquesta hora permeteu un moment perquè té una mica de pressa, el tenim en línia a les 9 i 9 minuts. Gonzalo Boye, advocat del president Puigdemont, bon dia, moltes gràcies.
Hola, buenos días.
Bon dia. La Junta de Fiscals del Suprem s'enroca en aquesta teoria d'investigar Puigdemont i el tsunami democràtic per terrorisme. Això tot i que Álvaro Redondo, també fiscal del Suprem, havia redactat inicialment un informe en què s'hi oposava i acusava García Castellón de no tenir arguments per fer-ho. És un informe que anava en la línia de l'opinió del fiscal general de l'Estat, aquest moviment declara la rebel·lió al fiscal general i obliga a tornar a redactar aquest informe. No sé, Gonzalo Boye, si li va sorprendre que la Junta de Fiscals del Suprem ratifiqués la tesi de Manuel García Castellón. No sé si s'ho esperava o no s'ho esperava. Senyor Boye? Doncs no s'ho esperava, perquè no el tenim, ja s'ha tallat la línia amb Gonzalo Boye. Mira que era maco i m'havia quedat, escolta'm, sense farfullar. M'havia sortit una pregunta impecable.
Tot seguit.
Tot pagava sense seguit i, escolta'm, sense cap problema. Tornem a Abascal, vinga, va, ara recuperem Boye.
Las gentes del campo y del mar que están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía o eso solo está reservado aquí a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias.
Entenem que Santiago Abascal ha acabat tot el seu temps en la pregunta inicial, perquè no hi ha hagut cap resposta fins ara de Pedro Sánchez mentre feia Jordi la pregunta a Gonzalo Boye.
Sí, doncs mira, espera un moment, perquè Gonzalo Boye el tinc a mi i espero recuperar-lo novament. Li preguntava a Gonzalo Boye si li va sorprendre que la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem ratifiqués la tesi de Manuel García Castellón, si s'ho esperava o no s'ho esperava.
No, la verdad que no me ha sorprendido porque son los mismos fiscales en el fondo que venían sosteniendo la rebelión y el golpe de Estado, por lo tanto cualquier cosa es admisible.
¿Qué puede pasar a partir de ahora, señor Boye?
Bueno, yo entiendo que esto lo tendrá que informar la Fiscalía del Tribunal Supremo de forma oficial.
Feu un favor, truquem-me per telèfon, de debò. Us ho dic, truquem-me per telèfon perquè hi ha vegades que la vida és molt més senzill si mirem enrere i tornem a la realitat del telèfon normal, del telèfon de gòndola.
Això potser és... Pegasus.
Perquè està en una zona que no té... Ara li preguntarem al letrado Melero què li sembla tot això que està passant perquè, i que ens ho passi per la traductora, perquè a vegades costa una mica d'entendre, perquè dius, bueno, i ara què pot passar, i ara què... És a dir... Jo crec que estem d'acord, Melero, que això de rebel·lió, ai, perdó, de terrorisme en té poc.
Jo crec que ens estem venent tots, bevent tot l'enteniment, però bueno, en fi, és el que hi ha. El que s'associa culturalment, psicològicament, històricament amb el terrorisme no té res a veure amb el supòsit del que estem parlant, amb el de tsunami a l'aeroport de Barcelona, però bueno, és veritat que si algú vol fer una interpretació extensiva d'un codi que està redactat amb el cul, amb materials d'aquests de derribo, de resolucions europees i sentències agafades amb el copy-paste i tal, i vol fer una interpretació molt llarga, molt, molt, molt àmplia, molt oberta, pues un grup d'ecologistes que vagin a alliberar a un gos d'una gossera, pues estan cometent un delicte de terrorisme. I si ja ens posem així, pues, terrorisme ho és tot i anem on anem.
Hem recuperat telefònicament a Gonzalo Boye. Deia, què creu que passarà ara, senyor Boye?
Bueno, yo creo que ahora, no sé en qué punto me quedé, pero me quedé hablando solo en lo que sí estaba diciendo, una cosa que no suele pasar bastante a menudo. En todo caso, lo que yo creo es que ahora tendrá que la Fiscalía del Tribunal Supremo pronunciarse oficialmente. Esto fue una reunión, digamos, por llamarlo educadamente. Son los mismos fiscales que en su día vieron rebelión, golpe de Estado y esas cosas, y después esto pasará a la sala de admisiones, que no está vinculada por el informe del Ministerio Fiscal, y ellos tendrán distintos escenarios, tanto de aceptar plenamente la competencia como de decirle al juez García Castellón, mira, esto sí, eso es terrorismo, esto es una tale borroca, pero sigue investigando los vínculos con el presidente Puigdemont. Es decir, yo creo que ahí van a ser muy imaginativos a nivel jurídico.
¿Quina influència real té l'opinió de la Junta de Fiscals del Suprem en informes com aquest?
Mire, en realidad es que a veces perdemos el norte de ciertas cosas. No existe un soporte legal para lo que ellos han hecho ayer. No existe el soporte legal para esa junta de fiscales ni cuál es la opinión que ellos tengan que emitir. Es decir, todo esto no forma más que parte de una situación en la cual cada cual quiere jugar su papel, ¿no?
Segurament molta de la gent que ens està escoltant ara, Gonzalo Boye, no saben realment quina funció tenen aquest tipus d'informes en un cas com el del tsunami. Ens ho podria explicar?
Mire, en realidad los informes normalmente los hace un fiscal. No sé por qué en este caso ese fiscal hace un informe y ese informe tiene que pasar a un órgano que no existe legalmente, y a partir de ahí, ¿por qué tiene que haber otro informe y una desautorización del anterior fiscal? Yo creo que aquí la gente que nos está escuchando no lo entiende, pero los juristas tampoco.
Los juristas no existen. Clar, perquè si imaginem-nos que l'informe dels fiscals del Suprem argumenta investigar el president per terrorisme, això què suposaria? L'allunya llavors de la llei de l'amnistia?
No, bueno, yo lo que creo es que, al president Puigdemont se l'ha investigado primero por rebelión, después por sedición, ahora por malversación, se le quiere investigar por traición, se le quiere investigar por terrorismo. Más allá de los Pirineos ya nadie se cree nada. Esto es para consumo interno y para una parroquia muy determinada, ¿no?
¿Quan sabrem la resolució final de l'informe? Perquè deu tenir uns terminis ara el Suprem.
Aproximadamente el día que a ellos se les antoje, porque ni está previsto ni hay una fecha tampoco para lo que no está previsto.
Buah. I després d'aquest informe, quins passos hi haurà a continuació?
El siguiente paso es que la sala de admisiones del Tribunal Supremo, que ya tiene designado un ponente, que es el magistrado Verdugo, tendrá que emitir una resolución, y en esa resolución ellos tienen distintos escenarios. Ahí sí se abren distintos escenarios, porque el Supremo puede decir, mire, yo veo que esto es terrorismo y además que este señor es el responsable de todo, y por lo tanto me quedo con la causa. Puede decir lo mismo y decir, oiga, pero como la única persona que yo considero que es aforada es el señor Puigdemont, me quedo con la causa en lo que respecta al señor Puigdemont. La otra es que respeten las sentencias del Tribunal de Justicia y digan, yo veo terrorismo, pero efectivamente yo no soy el órgano preestablecido por ley, así que le devuelvo la causa. Y hay otra, que probablemente es por donde van a ir, que van a decir, mire, yo veo terrorismo, pero todavía no están claros los vínculos con el señor Puigdemont, siga usted investigando y ya me lo envía cuando tenga más vínculos.
Permeti'm la meva ignorància, per això li pregunto, estem parlant molt del president Puigdemont, però en canvi en el cas, es parlava de que al cas del Tsunami Democràtic hi havia dues imatges, dues icones, una era Carles Puigdemont i l'altra era Marta Rovira. No entra Marta Rovira amb això que estem parlant?
Bueno, es que resulta que, ninguno de los investigados en Tsunami, que son tranquilamente más de 70 personas, tiene aforamiento. Tampoco lo tiene el presidente Puigdemont, pero el Tribunal Supremo viene sosteniendo desde hace 5 años que sí lo tiene. Pero él sería el único en los términos en los que lo entiende el Tribunal Supremo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 31 de enero del 2023 dijo que no eran competentes. Pero bueno, esa es otra discusión. Marta Rovira no tiene ningún tipo de aforamiento y los otros 70 personas tampoco.
Permeti que li pregunti també per la llei d'amnistia. Fins al dia 21 hi ha marge per negociar canvis del text de la llei. El PSOE argumenta que incloure els delictes de terrorisme i fer una amnistia total seria posar en safata que la justícia tombi el text. No sé si vostè coincideix o com veu ara la possibilitat de poder arribar a un acord.
Mire, yo, eso es un tema que no me corresponde hacerlo a mí, es un acuerdo político, y yo soy partidario de que este es un momento en que lo mejor es trabajar en silencio, no generar ruido y tratar de que los políticos resuelvan este tema. Soy tremendamente opuesto a que cada día estemos algunos hablando y dando una ocurrencia a ver quién se le ocurre la mejor idea. Yo creo que hay que dejar trabajar a los políticos y sobre todo guardar silencio.
Molt bé. Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ, Gonzalo Boye. I molta sort. Deixi'm fer-li una última pregunta per veure la consideració del futur de Carles Puigdemont. Vostè, com a advocat de Carles Puigdemont, està preocupat després d'aquestes últimes notícies o no?
La verdad, sí. En absoluto. Es que cuando se habla de que este es un problema personal del presidente Puigdemont, yo creo que se confunden. No hay nadie que tenga la defensa más asegurada que el presidente Puigdemont. A mí me preocupan las otras 70 personas.
Entre les quals el que ha passat, per exemple, amb Manuel García Castellón i demanar com una persona aforada, com és Ruben Wagensberg, diputat al Parlament de Catalunya, de demanar a Suïssa saber exactament on està aquest diputat per un tema, recordem, de salut mental, també.
Bueno, yo diría que esa pregunta que hace el juez García Castellón está basada en cómo ha sido toda la investigación, porque él dice, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación. La mayor parte de la causa está construida en base a los medios de comunicación. Y esto es un caso típico de Loeffer, en que primero se publica algo en los medios de comunicación, después se investiga sobre lo que se ha publicado y tercero se termina judicializando. Yo creo que la justicia no debe actuar así y evidentemente él no ha citado a nadie a declarar todavía, por lo tanto, no sé por qué tenemos que gastarnos recursos públicos en estar viendo si una persona está en un sitio o en otra, ¿no?
Una història, Gonzalo Boye, que avui també hem conegut, és que, i que forma part d'una persona que està a la taula avui d'aquesta tertúlia, que no sé si ho sap ell, que és Ferran Casas.
Sí.
Ferran Casas, no ho deu saber ni ell. Avui hi ha una informació del diari del Digital El Español on explica que... Espera un moment que vaig al text, que és llarguíssima, aquesta informació és llarguíssima, que diu que...
Lo he leído esta mañana.
Sí, i ja sap per on va. Oriol Soler va crear un chat de Telegram anomenat Indis Group UO, que, segons la Guàrdia Civil, va manipular informació i notícies des dels mitjans de comunicació més importants de Catalunya. Oriol Soler, que se'l considera, segons la informació de la Guàrdia Civil, el cervell del tsunami... va ser detingut el 28 d'octubre del 20 com un dels responsables del que va passar a l'aeroport del Prat i del tall de la carretera AP7 el novembre del 2019, i a partir d'aquí, entre la gent que hi ha des de directius de TV3, de Catalunya Ràdio, gent de l'Ara, de Nació Digital, de VilaWeb, del Punt Avui, i hi havia des de la Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, el Sergi Sabrià, l'actual viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Raül Múrcia, el motor del cap de gabinet del conseller d'Interior, i Carlos Foguet, director de Comunicació de la Generalitat. I a partir d'aquí surten un seguit de mitjans de periodistes, ja... David Bassa, de RAC1 només hi ha el president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya, que és en Jordi Margarit, l'únic que apareix, i a partir d'aquí hi ha, des de Miquel Miralles, Marc Colomé, Enric Marín, un històric, el Toni Soler, hi ha el Ferran Casas, hi ha una llista llarguíssima amb tot el que fèieu. La Marina Llançana, el Roger Herèdia, la Laura Pinyol, hi havia en David Minoves, hi havia el Saúl Gordillo, i de Ferran Casas, diu... Això no ho sabies tu? Ferran Espada també...
Jo sabia que hi havia un... que sortia això al sumari a la peça de l'Oriol Soler i a l'informe de la Guàrdia Civil, que passa que diu el que diu el titular aquest... però no diu que es construís cap relat ni
no,
cap
diu Ferran Casas
als mitjans de comunicació.
No, diu, tu et posa periodista, subdirector del grup de comunicació digital Grup Nació Digital, president del grup de periodistes Ramon Bernils entre el 2016 i el 2021.
Pues sí,
ja està, això és el que diu de tu.
Vale. Sort? Sí, és cert. Sí. Vale.
Curiós, no, tot
jo
això?
Jo tinc molts xats amb molts polítics i amb molts companys i... Pues, val, d'acord, i si això és un delicte o és un... i que l'Oriol Soler doncs expliqués la seva visió d'un determinat tema o de les protestes que hi havia o del judici, doncs si això és delicte, doncs si hi fos sortiria, i no s'explica per res, crec, en aquesta informació, pel que dius, ni a l'informe de la Guàrdia Civil, que suposo en el que està basat en aquest informe de la Guàrdia Civil, no s'explica res pel que jo vaig llegir, més enllà, doncs, això que parla en un moment de que és violència, que no és violència, però ni cap consigna als mitjans de comunicació ni res d'això.
Aviam, què és, Gonzalo?
Sí.
¿Qué te sembla això d'aquesta informació?
Mire, yo la verdad creo que desde una perspectiva democrática a estas indecencias no le dedicaría ni medio minuto. Evidentemente yo no dirijo ningún programa ni de radio ni de televisión, pero esto es una indecencia sustentada en una ilegalidad, que es el cómo se ha accedido a ese teléfono. Lo mismo que en su día accedieron a mi teléfono o al teléfono de señora Lai y al teléfono de tantos otros de forma ilegal. Y aquí se están vulnerando derechos, entre otros, el secreto profesional de esos periodistas, como en su día se vulneró el mío. Yo creo que darle pábulo a estas indecencias es un mal negocio a la democracia.
No, l'he preguntat perquè, bàsicament, avui ni ho hem comentat, això, l'informatiu, ni ho hem comentat, però tenint en compte que un dels protagonistes està aquí a la taula, a mi amb l'obligació de preguntar-lo.
I... Por supuesto, yo no le critico a usted.
No.
Lo que digo es que me parece repugnante esa noticia, como me parecen repugnantes las que han estado saliendo los últimos años producto del ilícito acceso a nuestros teléfonos.
I una última pregunta, Gonzalo Boye. El dia 20 de febrer, és a dir, d'aquí menys de 15 dies, va a judici en teoria, ara ho parlava, vostè donava un nom, que és Josep Lluís Alai, per la seva assistència com a observador al referèndum de Nova Caledònia. Explicàvem fa uns dies que Josep Lluís Alai ha patit un aneurisma. Vostè també és el seu advocat, demanarà, suposo, que se suspengui el judici, no?
Ese juicio, mire, voy a aclarar una cosa, ese juicio estaba suspendido por problemas de agenda de la audiencia provincial. Yo no sabía si se había hecho público o no. Evidentemente ese juicio no se va a celebrar el día 20, está previsto ya para septiembre, entiendo, y por supuesto que si no hubiese estado suspendido lo demandaríamos. Josep no está en condiciones de celebrar un juicio y por lo tanto lo que tiene que dedicarse es a su cuidado y a su recuperación.
Gonzalo Boye, molta sort, moltes gràcies novament per explicar-se aquí al món a RAC1. Fins molt aviat.
Gràcies a
usted. Gràcies, bon dia. Melero, què dius? Que et sembla tot plegat. Que et sembla tot plegat, sí, esclar.
Tot plegat? Bueno, perquè ja no sé què dir. Vull dir, ja. Això de considerar que algú hi entén de dret i que està en condicions d'aclarir les coses perquè les entengui tothom, i aquesta pàgina ja l'he passat. Jo el que penso aquests dies molt és que una cosa que jo mai no vaig creure quan vaig començar a donar classes de dret a 1991 és que volia una evolució del dret penal espanyol que ha anat en sentit contrari del que tots esperàvem. O sigui, quan esperàvem un dret penal més liberal, més garantista, més restrictiu de la intervenció punitiva de l'Estat, en definitiva, el que és un dret penal liberal, el que mai no em podia haver imaginat és que arribaríem als extrems de la reforma del 2015 i el que estem veient ara. Vull dir que la història i la realitat ha anat en sentit contrari del que eren les aspiracions de tothom. A 1992 va sortir un llibre fonamental que tots els juristes coneixem, que és Dret i raó, del Luigi Ferrajoli, Teoria del garantisme penal, que advertia i diu, escolti, vigilin, mirin el cas italià, mirin la bestiesa que hem fet amb la legislació antiterrorista per les Brigades Roixes, que ens hem carregat tot el sistema de garanties, perquè al principi era només per les Brigades Roixes, però això s'ha expandit a tot el sistema i ens estem carregant els fonaments de l'Estat liberal. I advertia el 1992, cuidado amb el que fem. Bueno, doncs allò, aquell advertiment no va servir de res, com acostuma a passar, i hem arribat on estem. Sí, hem arribat, qualsevol que es miri ara els delictes aquests de terrorisme, aquestes definicions que hi ha al Codi Penal, qualsevol cosa que pugui oposar-se o intentar forçar, pertorbar la pau pública, la voluntat del govern, o sigui, són conceptes absolutament indeterminats. I a la vista d'això no m'estranya que hi hagi un sector important de la doctrina que digui que no tindrien que haver delictes de terrorisme. O sigui que el terrorisme com a etiqueta legal s'hauria d'eliminar. Perquè el que mata hi ha un delicte d'assassinat. Hi ha un delicte d'assassinat que pot acabar en presó permanent. Vull dir que no, poca conya, si ho fa amb explosius o si mata més d'una persona. I el que segresta, hi ha un delicte de segrest. I el que comet desordres públics, hi ha un delicte de desordres públics, etcètera, etcètera, etcètera. Per l'únic que ha servit al final el capítol dels delictes de terrorisme és per reduir les garanties, per donar més potestats a la policia i per acabar amb els fonaments d'un dret penal liberal. Jo ja, la història ha anat en sentit contrari del que jo he pensat sempre, amb la qual cosa sóc un home absolutament equivocat a aquestes alçades.
Són les 9:28, vinc un moment que tornem al Congrés, aviam si hi ha alguna novetat, Armenteres, per Siva.
Si hay que presionar a los fiscales para blindar a Puigdemont, pues
en aquests moments hi ha tot el reguitzell de 6 preguntes al ministre Bolaños al voltant precisament de l'amnistia i el que va passar amb el Consell de Fiscals ahir.
Aviam, escolteu.
...de nuestros agricultores y ganaderos para defenderlos ante la política que está llevando a la protección de la competencia desleal, eso ya no, señor Bolaños, eso ya no. ¿Para quién gobiernan ustedes? Le diré lo que opinan la mayoría de los españoles, para sí mismos y para sus socios, para nadie más.
Para
sí mismos y sus socios son la mayoría en aquel momento.
Señora presidenta, ha dicho usted que esta no es la España real. Entiendo que no está usted deslegitimando las elecciones del 23 de julio. Estoy convencido que no ha sido su intención, pero lo acaba de decir.
Hi ha un problema de discursió.
Esta es la España real, señora Gamarra. Le gustará o no le gustará lo que votar.
Estem amb el mateix problema de la setmana passada, des que han posat els micros nous, se sent com se sent.
Le gusta o no le gusta el resultado.
Escolta'm, perdona, treu-m'ho, és que tinc mal de cap. Oriol, pots mirar si a través de televisió el so és millor? Aviam si ho podem millorar, perquè és que el so és trencador. És trencador. Ara parlarem del tema que ens ocupa, perquè estem parlant molt de la llei d'amnistia i hi ha una tracturada a nivell de tota Europa que em sembla bestial que encara estiguem aquí ara parlant de la llei d'amnistia i està tots els agricultors en peu de guerra, la pagesia en peu de guerra, i aquí no passa, i aquí no passa absolutament res. Però són dos quarts de deu. Armentera, sí que l'Armentera no pot parlar. Què parlava exactament Armentera? Què estava parlant Cuca Gamarra?
No, li estava retraient que el govern d'Espanya en aquests moments està tan pendent de l'amnistia i de la negociació amb Puigdemont, el mateix que ha fet Feijó, que oblida el sector del camp, i així estan en aquests moments les carreteres aquest matí plenes de tractors.
Vale, a veure si recuperem el so ara millor.
La siguiente pregunta la formula don Miguel Tellado Filgueira, que tiene la palabra cuando quiera.
Portavoz del PP.
Gracias, presidenta. Señor Bolaños, le han dejado solo. Se ve que el gobierno es solidario, pero el presidente no, y le ha dejado solo ante el peligro. Espero que conteste al menos alguna de las preguntas que le plantee la oposición. Supongo que hoy se le habrá atragantado el desayuno leyendo las portadas de la prensa, donde ha quedado claro que una mayoría de fiscales ha dicho no a las cacicadas del gobierno del señor Pedro Sánchez. Han ido ustedes demasiado lejos. Hace unos días, el presidente del gobierno decía en un medio de comunicación que lo que había hecho el independentismo en Cataluña no había sido terrorismo. Se ve que ahora también es juez el señor Sánchez.
Almonaracu.
Y yo le pregunto, señor Bolaños, si aquello no fue terrorismo, entonces ¿a qué viene el empeño de su gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿A qué viene?
Aquí té raó.
Señor ministro, cuando usted quiera.
Ah, señora presidenta. Mire, señor Tellado, lamentablemente en España sabemos muy bien lo que es el terrorismo, porque lo sufrimos durante más de 4 décadas. Usted sabe lo que es el terrorismo, lo sé yo. Su grupo político y su partido político también sabe lo que es el terrorismo y lo sabemos también nosotros desde el Partido Socialista. Por eso le voy a decir algo de manera muy clara. Paren. Paren de banalizar el terrorismo. Paren de banalizar, de tanto banalizar la palabra.
Fa que sí amb el cap, Velero.
Està mal que ho digui, però ahir ho deia.
Terrorismo en su boca no vale, no significa nada, porque hace más de 10 años que la democracia española venció al terrorismo, señor Tellado. Y sabe también lo que le digo, que es una desgracia para nuestro país que el Partido Popular sea incapaz de hacer oposición sin utilizar el terrorismo.
Carai. Carai, Tellado es nota que es de la época de José María García utilizar el termo cacicada.
Señor Tellado, cuando quiera.
Gracias, presidenta. ¿Sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Están ahí, le dan su voto y a usted le han hecho ministro. Mire, señor Bolaños, permítame una lección de primero de Estado de Derecho. En una democracia normal, a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías. En una democracia normal, el gobierno de un país no se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país. En una democracia normal, el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces. En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales, que es lo que acaban de hacer y se les ha pillado. Mire, señor Bolaños, y esto es muy grave, ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo.
¿Cómo?
Dejando 125 heridos.
¿Cómo?
Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020.
¿Cómo?
Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5/2021.
A los que mataron a Manolete.
Calleu.
Estos delitos no se los inventa el PP. Están recogidos en autos judiciales y ustedes pretenden amnistiarlos. Fueron pensados y planificados en Ginebra y con la ayuda de Arnaldo Tegui. ¿Les suena?
Hostia.
¿Les suena? A ellos sí, sus socios.
Y Osama Bin Laden también estaba por allá.
Cree que hay terrorismo bueno y que se pueden apoyar en quienes lo defienden y ustedes lo justifican. Lamentable.
Señor Tellado,
se
li ha terminat el tiempo.
Aviam la resposta ara que fa Bolaños, perquè és que m'acabo d'assabentar de coses que desconeixia absolutament. I que poden ser que siguin mentides, clar.
Señor ministro, cuando quiera.
Señora presidenta, usted afirma con toda rotundidad que hubo terrorismo. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Me puede por favor usted decir por qué? ¿Me puede usted por favor decir por qué después de las elecciones del 23 de julio ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué ocurre? ¿O qué ocurre que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes y no logran la investidura del señor Feijóo? ¿Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo? Mire. Ese es el cinismo del Partido Popular, el cinismo absoluto del Partido Popular. Mire, lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista. Ustedes lo saben. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían? Mire, le voy a decir algo. Ustedes, gracias, yo agradezco mucho que me hagan preguntas, así puedo difundir mi pensamiento, pero les agradecería también que no me interrumpieran, si es posible. Ustedes se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década.
Toma, vull dir que has venit un cop al micro i que l'ha deixat... Carai!
Tenim una última pregunta del PP encara a Félix Bolaños. Pregunta Sergio Osellas, crec que el diputat de la UPN,
sí,
que va acabar sent un transjugador i ara és a les files del PP, què entiende usted por una Espanya habitable també al voltant del procés? I llavors preguntarà a Vox directament sobre tota la qüestió dels fiscals.
Señor diputado, cuando usted quiera.
Relájense, señorías, y disfruten. Mire, en un estado de derecho, señor Bolaños,
Rafael,
quien decide quién es terrorista no es usted ni el presidente de gobierno, lo deciden los jueces. Y ese es el problema que ustedes tienen, que pretenden influir en los jueces y pretenden modificar todo nuestro ordenamiento para que los jueces no tengan herramientas con las que defender el Estado de Derecho. Pero mire, señor Bolaños, la semana pasada algunos medios de comunicación tan importantes como el New York Times, el Times de Londres, televisiones de Alemania, Italia o Francia, hacían un relato exhaustivo sobre las relaciones entre sus apéndices independentistas y el señor Putin. El Kremlin ha estado utilizando la guerra híbrida para atacar la soberanía nacional y ponerse al lado de aquellos que pretendían destruir nuestra unidad territorial. En el último informe de seguridad nacional aprobado por su gobierno en marzo del año pasado y que se han negado a presentar en esta Cámara, el informe del Servicio de Acción Europea sostenía que hay contactos estrechos entre funcionarios rusos y representantes de secesionistas catalanes que requieren una investigación en profundidad. Eso es lo que está haciendo en estos momentos un juez en Barcelona. Eso es lo que se está haciendo desentrañando la trama que respalda las conexiones entre Putin y Puigdemont. Una clara conspiración contra nuestra seguridad nacional. Por eso es por lo que le pregunto, señor Bolaños, si no le interrumpe el señor Puente, si va a desactivar la investigación con su autoamnistía para tapar esos delitos o será otra de esas líneas rojas que usted acostumbra a pisotear.
Señor ministro, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Respondo a su pregunta.
y le tengo que informar de que los delitos de traición están expresamente excluidos en la ley de amnistía. Por tanto, señor Hernando, yo creo que sería bueno que usted leyera la ley antes de preguntar sobre ella, y en el caso de que se la lea, sería bueno que intentara comprender lo que dice la ley, porque se dice expresamente que está excluido de la amnistía. Mire, le voy a decir que no sé si en Cataluña hubo, y efectivamente dice usted obviedades de manera muy solemne, que serán los jueces quienes determinen si hay o no hay un delito. Claro, evidentemente, pero eso también será aplicable a lo que dicen ustedes, ¿no? Porque también ustedes califican los hechos. Bien, dicha esa obviedad, le diré, yo no sé, y serán los jueces quienes lo determinen, si ha habido o no una trama de espionaje internacional en Cataluña. Lo que sí le digo es que hubo una trama de espionaje en Cataluña protagonizada por los gobiernos del Partido Popular, que se espiaba a partidos rivales, se espiaba a miembros de su propio partido y se intentaban fabricar pruebas falsas. Hoy mismo estamos conociendo noticias de que hay denuncias dentro del Partido Popular de Madrid de espionaje entre ustedes. Es decir, que eso que usted pregunta, pues sinceramente hoy igual no es el día más adecuado para hablar de espionaje por parte del Partido Popular. Gracias.
Aquesta informació, Jordi, la treu al País aquest matí. Tres vicesecretaris del PP de Madrid acusen un regidor, també del PP, de promoure irregularitats i espionatge a altres càrrecs del mateix Partit Popular. A veure, és una pràctica que no és nova al PP, que ja hi va haver molt espionatge entre tot el sector d'Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz Gallardón en un passat recent.
Usted no venga aquí haciendo alardes de nada, porque usted con el independentismo o traga o cae. Hay una imagen muy icónica de un mozo de escuadra en una manifestación disolviendo un manifestante en la que le dice: la República Catalana no existe, idiota. Pues señor Bolaños, la mayoría progresista tampoco existe. O ustedes tragan con el independentismo o ustedes caen. Y quien no va a tragar ese pueblo español, y se lo va a demostrar la...
Señor Hernández.
Propera pregunta, Elías Bendodo, també al voltant dels jutges, els fiscals i tota la persecució que es fa des de la judicatura a l'independentisme.
Señor ministro, cuando quiera.
Gracias, señor presidente.
Le quedan un segons a Bolaños.
Que se inició durante el gobierno del Partido Popular, que tanta gracia le hace. Claro, es que ustedes no tienen salida y por eso pues intentan hacer este tipo de intervenciones verdaderamente grotescas. Miren, le voy a decir algo. La situación en Cataluña hoy está infinitamente mejor que cuando llegamos al gobierno. Eso es algo evidente. Pero ya que usted tiene tantos problemas con los grupos parlamentarios independentistas catalanes, le diré, oiga, si son traidores a la patria, ¿por qué se sentaron ustedes en verano para intentar conseguir la investidura del señor Feijóo con ellos? Si son terroristas, ¿por qué se sentaron con ellos en verano para intentar lograr votos para el señor Feijóo? O son traidores, o son terroristas, o ustedes se sientan con quien haga falta y les llaman traidores y terroristas cuando no les dan los votos para la investidura del señor Feijóo. Esto es lo que pasó, así de simple y así de sencillo. Por tanto, les agradeceríamos que reconozcan la democracia parlamentaria. Ya sé que no les gustó el resultado, pero los españoles votaron. ¿Y sabe lo que le dijeron a la coalición ultra? Que se queden en la oposición 4 años más. Gracias.
Ahora sí, propera pregunta, Jordi. Elías Bendodo, ¿va su gobierno a seguir promoviendo el señalamiento a miembros de la carrera judicial? Esta es la pregunta registrada.
La siguiente pregunta la formula el diputado don Elías Bendodo Benasayat, también del Grupo Popular y también al ministro de Presidencia, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, señor ministro. Vaya mañana lleva usted, ¿eh?
Pues sí.
Vaya mañana. Mire, le voy a hacer 2 preguntas nada más. Mire, yo creo que usted es como la Santísima Trinidad. En torno a usted agrupa poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por tanto, será posible que me conteste estas preguntas que le voy a hacer. Usted y su gobierno llevan un tiempo permitiendo un linchamiento judicial a jueces y fiscales, mirando hacia otro lado, con la connivencia también de la presidenta del Congreso, que no rechaza estos hechos. ¿Hasta cuándo lo va a permitir usted? Y si su gobierno y usted va a levantar la cabeza de una vez por todas y pedirle a sus socios que cesen en este linchamiento. Y en segundo lugar, ¿nos puede confirmar usted cuál va a ser la solución imaginativa para modificar la ley de enjuiciamiento criminal para volver a hacer un traje a medida al independentismo? Muchas gracias.
Doncs aquesta no és la pregunta que estava registrada, Jordi.
Això teòricament no està permès, no?
No, suposadament no. A veure què diu Bolaños ara i li dirà, jo li respondré la pregunta que tenia registrada.
Gràcies, senyora presidenta. Señor Bendodo, ustedes me preguntan mucho, pero me escuchan poco, porque he dicho en reiteradas ocasiones que desde luego los jueces y magistrados de este país pueden contar con el respaldo del gobierno de España para hacer con independencia, con imparcialidad y con rigor su labor. Y defenderles, por supuesto, de todas las descalificaciones, lo he hecho públicamente, lo vuelvo a hacer aquí hoy, y también de cualquier injerencia. Que hay en injerencia al Poder Judicial, el Partido Popular alguna experiencia tiene, señor Bendodo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero saben ustedes de lo que les estoy hablando. Por tanto, le voy a decir cosas que no van a suceder desde luego con nosotros en el gobierno. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra ningún fiscal, contra ningún juez, porque simplemente no opine lo que opinamos nosotros. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra el Tribunal Constitucional, una campaña que está encabezando el propio líder de su partido, el señor Feijóo, simplemente porque el Tribunal Constitucional dicta resoluciones que a ustedes no les gustan. Lo que pasa con este gobierno, a diferencia de lo que pasaba con el gobierno suyo del Partido Popular, es que las instituciones se respetan por el gobierno. Y por tanto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los fiscales, los jueces, los magistrados, ejercen su labor con independencia, con imparcialidad y con el respeto y la protección del gobierno. Fíjense qué diferente es respecto a lo que pasaba cuando ustedes gobernaban, con policías patrióticas cometiendo delitos para tapar delitos que habían cometido ustedes. Eso es lo que pasaba con el gobierno del Partido Popular y lo que hoy pasa es justo lo contrario. Respeto al Estado de Derecho y respeto a las instituciones. Gracias.
Bé, deixem-ho aquí, ja són 3:15 del matí, ara anirem a la publicitat, però abans deixeu-me dir que ara l'Anna Ballonesta, l'editora del 9C de RAC1, m'envia una informació que publicava el diari Ara sobre les interlocutòries de Manuel García Castellón respecte a això que he sentit ara, que m'he quedat a pasta de moniat, o quan deia el portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado, que parlava d'armes de destrucció massiva. Bueno, resulta que hi ha un informe que els Mossos d'Esquadra va enviar a l'Audiència Nacional on detalla que els agents van ser atacats amb pedres, ampolles, vidres, ferros i pirotècnia. Com que s'adjunten imatges que acompanyen el document, el jutge ha pogut veure els carros portamaletes, pedres, ampolles, garrafes, vidres, metalls, fustes o extintors. Però els Mossos en cap cas defineixen com a armes aquest material, com si fa García Castellón, que considera que ja val la pena investigar tota aquesta gent que forma part de la cúpula del tsunami pel simple fet de que tot això considera que hi havia violència i planificació per actuar amb violència. Fa que no m'ha cap
armes no, objectes perillosos és igual, legalment l'objecte perillós és equivalent a arma, però si aquesta no és la qüestió. Aquí hem dit sempre que el que va passar amb una infraestructura crítica com l'aeroport era greu i eren desordres públics greus i podien haver atemptats a l'autoritat. Aquest no és el debat, aquesta no és la discussió. La discussió és si és terrorisme o no. No té res a veure. Ja. Evidentment que va haver atemptats agents de l'autoritat i desordres públics, però estem en una altra dimensió, estem parlant d'una altra cosa, d'una filosofia legal diferent.
Anna Gómez, què tal, Anna?
Hola, Jordi, mira, aquí pendent dels pagesos, patint.
Ara en parlarem, tranquil, Anna, que ara en parlarem.
No, però patint que no es mori ningú d'infart, perquè aleshores igual els acusen de terrorisme.
Sí,
també.
Sí, noia.
Si vols ara en parlem i a veure si pots fer que algú busqui allò que et vaig dir la setmana passada, que el 2006 a l'aeroport del Prat hi va haver una protesta que va interrompre 600 o 500 vols a la pista.
Oh, i tant!
I te'n recordes, no?
Sí, com en recordo, i tant, amb els del controlador. Sí.
Correcte. I a veure a què els van condemnar.
Va ser acusats per sedició.
I aleshores
comparem. Sí, va ser bèstia, els controladors. Va haver militarització, és a dir, va ser una de les actuacions...
No, això, que mireu la condemna, aquelles persones a quan els van condemnar, que em sembla que si no m'equivoco eren 2 anys per desordres públics.
Va haver una
i llavors fem la comparativa. Si la justícia no és previsible, no és justícia, és que ja ho hem dit mil vegades. Jo crec que amb això el Melero em donarà tota la raó. Tu has de saber, quan surts al carrer, a manifestar-se amb els tractors, amb les aixades i amb el que et convingui, si allò et pot ser acusat de terrorisme i si el Codi Penal diu que allò és un desordre, doncs no et poden canviar la llei a la meitat. I aleshores, doncs mira, com que aquests no mos agraden, això serà terrorisme. És que per Déu, la meva capacitat de perplexitat és absoluta.
El Tian vol dir una cosa així breu, ho digues, Tian.
No,
és que no vull, no, vaja, no em puc resistir a assenyalar el dibuix que ha fet el senyor Tellado del PP, que és que a Brussel·les, entenc que Puigdemont i Marta Rovira van planificar a Motegi un atemptat sí. contra el rei i, no, un atemptat contra el rei, o sigui, aquest és el dibuix que ha fet aquest senyor al Congrés dels Diputats,
és que vull recuperar
tota la calma del món, a part de la guerra híbrida del Kremlin, això és una altra cosa que es veu que el procés és més interessant del que era.
Deixa'm un segon, a veure si podem recuperar el tall, sisplau. Perquè vull recuperar el tall perquè n'he dit tantes en 20 segons que m'he quedat parat.
No, era això, que a mi, en fi, vull dir que el dibuix que acaben imposant després d'anar estirant, a fent caricatura cada dia una passa més, al final acaben imposant un relat que no té en principi res a veure.
Acabo amb la veritat, de posar però Putin, passa. Catalonia, The Times, sí. February, i no apareix el The Times. Però Rafael Hernández ha dit que ha aparegut al The Times una informació els últims dies parlant de Putin amb Puigdemont. Hòstia, això que els últims dies, ja. Dic jo que no ha sortit. Aviam, Xavi Domènech, recent tornat dels Estats Units, sí. Que t'hi podries tornar perquè viuries molt millor que aquí.
Però, perquè sembla que... Hi ha una onada Trump ara, allà, que no sé com acabarem tampoc allà. No, jo molt d'acord amb el que deia el Xavier Menero sobre l'evolució cap a un dret penal i liberal, i que això és un dels grans problemes de fons arreu, aquest sí que és arreu, a més jo crec que aquí, i que té a veure amb això, amb l'expansió de la idea del terrorisme fins a incloure absolutament qualsevol acte de protesta dintre del concepte de terrorisme, que és una de les coses que els moviments socials ja havien denunciat des dels 90, perquè ja hi havia una orientació cap aquí, és a dir, que al final acabes generant que la protesta sigui l'enemic directament, és a dir, que la pròpia acció de protesta. Però aquí jo crec, absolutament d'acord amb això, vull dir, no puc estar més d'acord, és impossible, bueno, potser tot allò, però aquí hi ha un altre problema, que és més enllà d'aquest, és que terrorisme no n'hi havia durant els últims 5 anys, com tampoc no hi havia traïció durant els últims 5 anys. És a dir, els jutges no van apreciar res, absolutament res de tot això durant tota la fase d'instrucció. Això apareix com una forma, quan es veu la proposta de llei d'amnistia, es diu, doncs aquests delictes sí que poden ser jutjats. Per tant, com que aquests delictes poden ser jutjats, els imputem aquests delictes. I això és prevaricació. És a dir, perquè aquí el problema és molt més greu, com també és molt greu, al meu parer, que la Junta de Fiscals es reuneixi per jutjar l'informe d'un fiscal i acabi determinant, sense ser ells els que estaven fent l'informe, acaben determinant que l'informe no està bé. És a dir, la successió de coses que estan passant aquí, tot i que estic absolutament d'acord que el problema de fons és l'evolució il·liberal del dret, però no només del dret. És a dir, també d'una part dels servidors del dret que estan actuant d'una forma absolutament política. I llavors que es presentin eleccions. Però que no facin veure que fan de fiscals o que fan de jutges quan estan fent una altra cosa. I deixem fer un punt final. Tot això apareix perquè de la llei d'amnistia s'exclou els delictes de terrorisme i els delictes de traïció. Si, precisament com que s'exclouen aquests, si s'hagués exclòs el delicte de plantar patates, diríem que el senyor Puigdemont està plantant patates a Brussel·les, però no para de plantar patates. I a més, el més fort és que precisament excloent aquests delictes han acabat posant això en el centre. Si no els haguessin posat com exclosos, no hi hauria cap jutge ni cap fiscal que estigués en aquests moments preocupat, ni cap dirigent del PP que estigués dient sistemàticament animalades des del Congrés de Diputats. És a dir, és que a mi em sembla un deliri. O sigui, jo escolto això i no és surrealista, és un deliri tremens d'algú que hauria de superar el món del col d'una puta... Perdoneu.
Ja t'entenc. Ramon Rovira.
No, però és que tot això no correspon a un fet puntual que s'estigui produint aquí. És... Això, abans Xavier parlava d'una qüestió, Xavier Melero parlava d'aquesta deriva cap a una interpretació molt més restrictiva del dret penal, en la qual quasi bé tot és un delicte gravíssim. Tal. Tot això arranca d'un moment quan és l'11 de setembre, quan s'ataquen les Torres Bessones als Estats Units. Allà hi ha un punt i a part. Allà hi ha un punt i a part...
Amb la Patriot Act.
Amb la Patriot Act. Que és exactament el que dona paraigües a totes les democràcies occidentals per fer les barbaritats que s'han fet.
Efectivament.
I això és així. Després aquí en tenim una altra desgràcia, que és l'atemptat que hi va haver-hi a Madrid a Totxa, que és quan es fa la reforma del Codi Penal sí. I per englobar tot el que és el terrorisme de matriu islàmica...
Però és fort, perquè...
No, Xavier, no és fort perquè
les Torres Bessones va ser terrorisme, i el de Madrid va ser terrorisme.
També.
I per englobar això, acaben englobant coses que no són terrorisme.
Exactament, això és el que et vull dir. Que llavors tu fas obres molt a la porta, per entendre'ns el que és el terrorisme,
nacionalisme, perquè aquí no s'escapi ningú, i és quan es passa el que ens està passant. Però aquesta deriva no és únicament espanyola, això és una deriva que s'està produint a tot Espanya. En aquests moments, i avui lligo amb el que està passant a les carreteres de Catalunya i que ha passat també a tota Europa, hi ha unes protestes brutals del món de la pagesia. Però sobretot, qui és el gran beneficiat d'aquestes protestes? No dic que no siguin legítimes, eh? No dic que no tinguin raó, no dic que no surtin a les carreteres i que facin sentir la seva veu. El gran beneficiat, i si no ja ho veurem, seran l'extrema dreta a les pròximes eleccions al Parlament Europeu. Per què? Perquè Europa s'ha comportat d'una forma indigna amb la gent del món de la pagesia. Indigna! Perquè aquí no és un tema de la responsabilitat que tingui la Conselleria ni el govern de Catalunya, ni fins i tot el govern d'Espanya. El món de la ramaderia, el món de l'agricultura és un món gestionat i sobretot subvencionat des d'Europa. I aquella colla de buròcrates s'han dedicat durant els últims anys a fer lleis, a fer normes, a complicar... Ahir sentia per la tele una senyora que explicava que havia de fer 7 o 10 pàgines per demanar una subvenció, però això un collons s'ha vist. Que un pagès ha d'estar a fer 7 o 8... No, no dic que no puguin fer-ho. On s'ha vist que tu hagis de fer 7 o 8 pàgines per demanar una subvenció per no morir-te de gana? Totes aquestes coses ens estan portant, començant l'11 de setembre i arribant a la situació actual, a una deriva cap a l'extrema dreta que a mi, sincerament, em sembla superpreocupant.
Aviam, Ferran Casas, de seguida, el tall de veu...
Jo estic d'acord, però bueno...
Però el tall de veu que escoltàvem fa uns moments de Miguel Tellado, és a dir, amb el que va passar, diu ell que va passar a les protestes després post-sentència a Catalunya. Escolteu.
Señor Bolaños, y esto es muy grave, ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5/2021 como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP, están recogidos en autos judiciales.
Aviam, 125 ferits va haver-hi a l'aeroport del Prat?
I armes con potencial destructiu, sí, que hi ha armes sense potencial destructiu.
Sí, és que no, és que no. Ferran Casas.
Jo crec que aquestes paraules del Tellado del PP es desqualifiquen per si
mateix. Però no sé qui ho deia, que això va...
Sí, home, però els nostres oients hi eren, com que ja tots tenen una edat, diguem-ne, quan va passar tot això, hi eren, ho van veure als mitjans de comunicació, tenen un criteri propi i saben que ni hi havia armes de destrucció massiva, com ha dit aquest senyor, ni això era un cas de terrorisme. El Partit Popular, doncs, infla tant com pot la causa del tsunami i tantes altres en la seva estratègia d'intentar fer trontollar el govern de coalició.
Els nostres oients possiblement si ho saben.
Sí, clar, però la resta de l'Estat no.
Això ho hem parlat... Hi ha una pila de gent que està escoltant aquest senyor.
Però és que això ho hem parlat, ho hem parlat moltes vegades.
A Madrid hi ha molta gent que està dient el mateix que estem dient nosaltres i que està publicant el mateix que estem dient nosaltres. Vull dir, Madrid...
Però també n'hi ha...
I ojo, Galícia, el que pugui passar a les eleccions aquí.
Però també n'hi ha que...
El BNG va pujar.
Que fan el mateix que diguem nosaltres a Madrid. Quin diari de Madrid?
I tant, jo hi citava un, però un prestigiosíssim catedràtic de l'Autònoma de Madrid és el primer que es va carregar tot el que s'està fent en matèria de terrorisme.
En tot cas, això ho hem parlat...
No ens pensem allò que més enllà del telón de arroz és una tramona.
Ho hem parlat molts cops en aquesta tertúlia. Això també el Partit Popular ho fa perquè ha renunciat a Catalunya. És a dir, ells fan un discurs que hi ha una part, jo estic d'acord amb el Melero, hi ha una part, per sort no tota, de la societat espanyola que els hi compra, que saben que és un discurs absolutament marginal a Catalunya, perquè no quadra gens amb els fets del que es va viure durant aquells anys, però ho fan doncs en aquest intent de fer trontollar, de fer caure el govern de coalició, el govern de Pedro Sánchez, i aprofitant doncs que hi ha gent que, com que no té prou informació i sent campanes, doncs igual els hi cola aquest terrorisme. Però tornant a l'entrevista al Boye i el que comentava l'estimat lletrat Melero, home, aquí és evident que s'està complint la previsió i que malauradament tothom està on li toca, no? I que s'està fent bo aquell guió que va escriure poc després de que es fessin públics els pactes de l'amnistia el José María Aznar, que va dir el que puede hacer que haga. Doncs els que pueden hacer están haciendo y están cumplint, i això es fa allunyant-se, jo crec, molt lluny del que hauria de ser una justícia independent i garantista, realment, no? Perquè veiem García Castellón, que és un jutge conservador de l'Audiència Nacional, doncs fa el que podem preveure, que és intentar rebentar l'amnistia. El fiscal de l'Audiència Nacional, el fiscal del Tribunal Suprem, que ho ha de veure, també fa el que li toca, que és dir que hi ha terrorisme, però després, per pressions de la Fiscalia General de l'Estat, controlada pel govern de Pedro Sánchez, resulta que canvia l'informe. Els fiscals de sala obeeixen, diguem-ne, a la seva orientació i diuen que no, que és terrorisme. I ara segurament veurem com la tinent fiscal col·locada, nomenada per la Fiscalia General de l'Estat i de l'Associació Progressista de Fiscals dirà que no, i així seguirem en bucle en tothom fent el que li toca, malauradament.
No és descartable que el primer fiscal que va dir que no hi havia terrorisme tingués una edat de lucidesa. En 72 hores pot passar, ho dic perquè tothom està donant per fet que són pressions del tal, i dius, és que jo ho trobo molt salvatge, que tu te'n vagis i facis un informe d'una cosa que no has dit durant 5 anys. Mm-hmm. És que clar, és molt bèstia, és una cosa que no s'ha dit durant 5 anys, perquè tu deies, home, hi ha una part de l'opinió pública espanyola que pot comprar aquest relat. Però és que, durant, és que fins i tot el 17, el 18 i el 19, amb la quantitat de coses que es van arribar a dir, és a dir, que allò era un cop d'estat, que era quantitat, mai es va fer servir per a la paraula terrorisme. És a dir, amb tot aquest...